ocell d'un home senzill que dormia coloms amb la mà.
Estem en plena campanya del gran recapte d'aliments que va començar divendres passat 19 i que dura fins al dissabte 27. I sí, l'any passat van afegir el Bizum per facilitar la participació. Aquest any han presentat una aplicació perquè també s'hi pugui sumar el petit comerç. Ara en parlarem i parlarem també d'un estudi de l'Institut d'Innovació Social de SADE sobre com la digitalització dels bancs d'aliments augmentaria el seu impacte i eficiència. Liliana Arroyo és investigadora de l'Institut d'Innovació Social de SADE i coautora de l'estudi. Hola, Liliana, com estàs?
Bon dia, molt bé, gràcies per convidar-nos.
Amb la Liliana, el podcast Felicitat Digital, ella és la protagonista del segon capítol. Vam estar parlant de la llar digital, per això t'he avui dedicat a aquesta consulta. Tu te la poses a vegades, no?
Gràcies, jo he de confessar que sí, que visc en un pis de Barcelona, no hi cap la llar de foc, ni tenim logística suficient, i per tant, sobretot en les tardes fosques del confinament, va ser quan ho vaig descobrir i m'ajudava a passar-ho millor.
Doncs bé, ja sabeu, el podcast de Felicitat Digital, més conversa sobre això i altres coses de la família digital connectada feliç. Bé, també avui aquí a l'estudi, Lluís Fatjobola és director del Banc dels Aliments. Hola, Lluís, com estàs?
Molt bé.
Com estan anant els primers dies del gran recapte del 2021? Quin seria el balanç de moment?
Bueno, el balanç és una mica difícil de dir, però la impressió és que la gent participa. És una mica diferent de l'escenari de l'any passat, perquè l'any passat, diguem, estava en plena epidèmia, doncs la gent estava molt sensibilitzada. Aquest any costa una miqueta més, però estem a l'espera de resultats i com sempre, doncs, benvingut serà el que arribi.
És la 13a edició i ens ha agradat molt això, aquesta incorporació del petit comerç, no? Fins ara es podien fer donacions econòmiques o donar menjar a les portes de grans establiments. I heu creat una aplicació amb tecnologia blockchain que permet digitalitzar tot el procés de donació. Com funciona tot plegat?
Doncs funciona d'una manera tan senzilla que fas dos clics i pots fer la donació. O sigui que és molt simple. És un aplicatiu que se'l baixa al botiguer. Amb això li donem l'oportunitat de participar en el gran recapte. I aleshores, qualsevol persona que li ofereixi per fer una donació, amb dos clics pot fer la donació, tres si vol baixar-se, diguem, el certificat fiscal. Aleshores, alhora, les entitats que està, l'entitat que està propera en aquest establiment té també aquest aplicatiu i sap el remanent que s'està creant aquí. De manera que podrà comprar directament els aliments que necessita en el moment que necessita. I nosaltres tot això, per la metodologia que estàs dient de blockchain, tenim constància segon a segon de totes les donacions que es fan. Per tant, tenim un rastrejament de totes les donacions que es poden fer.
És un exemple tècnic del que moltes vegades diem del blockchain, que permet seguir la traçabilitat dels productes. Heu fet una cosa superintuitiva, superfàcil, però que darrere hi ha aquesta tecnologia,
tecnologia
que ho assegura tot,
molt
no?
Molt avançada, de veritat.
No, precisament la Liliana, en aquest estudi que heu fet, aconselleu l'epificació dels bancs dels aliments. Per tant, ho han fet bé.
Ho han fet fantàsticament. Jo crec que és un exemple boníssim de com podem aprofitar aquestes eines digitals que actualment estan molt avançades a l'economia de l'atenció, com podem posar-les, no, a l'atenció, doncs, de les persones més necessitades de la nostra societat. I, de fet, l'informe recull exemples d'aquest estil, no? No és epificar per epificar, la qüestió és adoptar les eines digitals que poden servir per reforçar, per agilitzar i per fer més òptimes totes les activitats que du a terme un banc d'aliments, perquè, clar, jo crec que la població en general no és conscient de totes les gestions que fa un banc d'aliments perquè actua com un intermediari, no? Entre això, el Lluís segur que ho explica molt millor.
Sembla una mica que mira, dono l'arròs i te'l dono l'arròs, no?
Exacte.
És fàcil, això.
La quantitat de coses que han de passar, la quantitat de persones que has de gestionar, la quantitat de persones voluntàries que estan, doncs, no, fent possible aquest gran recapte aquests dies, però que fan possible després la distribució a les entitats i de més, implica un gran volum, no, de coordinació, i en aquí les eines digitals, ho hem vist amb les plataformes, és fantàstic. I perquè no sembli que estem animant, doncs, a una digitalització, no, desenfrenada, jo crec que a més tenim molt a aprendre dels bancs dels aliments en l'era digital, perquè un dels reptes de les plataformes és crear una comunitat, no? Crear una comunitat, saber gestionar-la, saber crear confiança, saber com gestionar qui participa i qui no participa, i això jo crec que són valors que des dels bancs dels aliments, el que es diu governança, en podem aprendre moltíssim. Per tant, jo crec que aquest marit hibridatge entre eines digitals i la capacitat tècnica, logística i humana dels bancs d'aliments, crec que és una aliança molt potent.
És molt estrany, perquè sempre el que fem és fer aquest paral·lelisme tecnologia i guanyar diners i el capitalisme, no? Mira, demà parlarem de NFTs i Empans, que és una entitat solidària, no? És a dir, que la tecnologia també té una oportunitat en coses com el Banc dels Aliments, no, Lluís? Us sentiu identificats, no, amb això, tot això que diu la Liliana?
Sí, mira, t'ho concretaré una miqueta més. Mira, aquest aplicatiu el que fa és crear una xarxa de complicitat entre el donant, que dona amb un comerç de proximitat, de petit comerç que acostuma a anar-hi sovint, tant a pobles com a ciutats, i la complicitat d'aquelles entitats que estan properes i que tenen persones d'aquell entorn. Per tant, el que estem fent és crear una xarxa de complicitat en què la tecnologia ens ajuda, però que realment va dirigida a crear aquesta comunitat en la que el donant sap que els seus diners arribaran a persones que estan en pobresa, que estan al voltant. I això, penseu que és una qüestió que posa el banc, i en el que el banc tot serà virtual, perquè el banc, en aquest sentit, no té res a fer. Vull dir, són diners que es queden a la botiga, que constitueixen un actiu i que s'aniran directament a les necessitats que tenen les entitats que reparteixen aliments i atenen a les persones perquè en facin l'ús que calgui.
Mm-hmm. Bé, Liliana, aquest estudi que heu fet, heu analitzat, no sé, Banc d'Aliments de Buenos Aires o Lió, a Regne Unit, Bring the Food a Itàlia, Feeding America, o sigui, moltíssims, hi ha una llarga llista. I una de les coses és que vosaltres aposteu això per la tecnologia, per, sobretot, acabar amb el malbaratament alimentari, que és un dels grans problemes que tenim, no?
Sí, forma part de la paradoxa alimentària, no? De dir, estem produint per sobre dels milions d'habitants que som a la Terra, però un terç de famílies arreu del món encara no poden tenir accés a una alimentació suficient, rica i variada, no? I hem detectat per nosaltres, sinó que hi ha estudis des de fa dècades que identifiquen en el malbaratament, el que se li diu una falla de mercat. Nosaltres el que apostem en aquest informe és justament dir que això no és una falla de mercat, és a dir, tenim un sistema que no acaba de funcionar, no acaba d'ajustar, que els bancs d'aliments van néixer com a resposta justament a aquesta problemàtica, si no recordo malament, l'any 67 a Arizona, no? I que s'han expandit arreu del món perquè és una problemàtica global, i justament per això que comentava el Lluís, no? Aquesta capacitat d'identificar quin estoc tenim a temps real, això ens pot permetre prendre molt millors decisions.
I sobretot també el subministrament d'última milla, no, Liliana, que és un tema que en comerç electrònic i a nivell tècnic sempre es parla, el problema de la última milla, sí, que és fer-ho portar a la porta de les cases o dels establiments, no?
Sí, exacte. En aquest sentit hem trobat dos tipus de vies, no? Recordar que els exemples que hem fet servir, que són internacionals, tots aquests que mencionaves, no són només de bancs d'aliments. El que hem fet és mirar tot el que s'ha fet en el sector agroalimentari, no, a nivell digital, i posar-ho al servei de digerir-ho per dir, escolta, doncs els bancs d'aliments, què els hi pot interessar de tot això que hem vist, no? I a nivell de l'última milla hem vist, doncs, des d'aplicacions que et permeten recollir a baix preu al final del dia, n'hi ha vàries, que segur que la gent ja coneix, no?, de recollir la teva bossa màgica a un preu molt, molt, molt reduït, i que, a més, doncs, això permet, doncs, que no s'hagi de llançar aquest menjar i que es pugui reaprofitar a un cost més baix i, per tant, més assequible. I l'altra via són exemples de plataformes que poden oferir altres serveis, però que també ofereixen aquesta darrera milla entre veïns. I aquí és on entra molt en joc aquestes xarxes de solidaritat que comentava, i de complicitat que comentava el Lluís, no? En el que ja no és només... És a dir, podem seguir servint des de les entitats a persones vulnerables, no?, sobretot per identificar necessitats i garantir, doncs, que arriba d'una bona manera, però que també ho podem fer a nivell de xarxa veïnal, no?, que això també en el confinament van explotar aquestes xarxes veïnals de solidaritat.
Clar, sí, clar, la digitalització ha arribat això per fer aquestes grans xarxes. Hi ha també, i sobretot que en aquest sector encara es nota més, que hi ha també el que diem l'escletxa digital, no?, que amb la Liliana molts cops hem parlat, no? No tothom està digitalitzat, no sé si també hi ha una alternativa al Banc dels Aliments per les persones que no ho facin servir.
Evidentment, aquesta és la dificultat. És a dir, quan arribem amb la digitalització i arribem al, diguem, a l'usuari, aquí tenim moltes dificultats. Per tant, ja tenim dificultats també amb el que són les entitats, perquè tenen una certa precarietat. Però en el cas que estem parlant, vull posar una altra dimensió, és a dir, el repte que tenim als bancs d'aliments o qualsevol que vulgui aprofitar aliments del malbaratament és la urgència per distribuir-los i fer-los arribar a que es consumeixin, perquè aquest és el repte. És a dir, moltes vegades ni els fabricants ni la gran distribució tenen capacitat per distribuir aliments amb caducitats baixes i per tant, aquest és una mica el repte que tenen. Quan la caducitat s'acosta, necessiten buscar vies ràpides per buscar-les. I aquí els bancs d'aliments el que fan és trobar vies ràpides perquè siguin consumits. Per tant, l'ús de les tecnologies, en el sentit que estava dient la Viviana, és el que es necessita. Trobar aquell consumidor interessat de forma instantània perquè el vincle que pugui haver entre la donació i el consumidor sigui el més ràpid possible.
Home, serà un exemple, eh? També el vostre exemple es podrà fer servir per moltes coses, perquè cada any veig que aneu innovant en aquest aspecte. Vull dir que dius, la gran recapta, Banc dels Aliments, sembla que sigui una cosa rudimentària, i no, res de tot això. És una gran infraestructura tecnològica que volíem explicar aquí al Pop-Up. Va, ara, el tema important, els que ens estigueu escoltant. Totes les maneres possibles de col·laborar amb el gran recapta que us necessitem, a banda de Bizum, que és el número 33596, que ara és facilíssim, no?
Bizum 33596. Ja està funcionant molt bé aquest any.
Transferències també, i amb la nova aplicació del petit comerç, no?
I les donacions que es fan en les pròpies establiments alimentaris de tot tipus. És a dir, nosaltres hem obert tants canals com sigui possible per facilitar les donacions i hem posat tots els recursos necessaris perquè aquí la qüestió de fons és tenim una demanda de... Estem atenent en aquests moments a 265.000 persones i això és una demanda que supera un 35% d'abans de Covid. I aquest és un repte importantíssim que té el Banc d'Aliments. Hem de trobar recursos per poder pal·liar en part la situació de precarietat alimentària que tenen aquestes persones.
És fort que això que deies abans, que ara m'ha fet pensar, no? Dius, en plena pandèmia la gent estava conscienciada i ara menys. O sigui, que nosaltres quan vam estar confinats vam dir, canviarem, el món canviarà, la nostra mentalitat també, i pel que es veu, no massa. O sigui, tornem una mica com estàvem abans.
Els nivells de solidaritat que es van assolir en el Covid van ser altíssims. Aleshores, en aquests moments una mica hi ha la sensació de desbordament, la gent té una mica sensació de voler tirar endavant i oblidar el darrere. El problema és que s'ha quedat aquesta massa de pobresa nova, de 60-70.000 persones que no hi eren abans, i que són una demanda addicional a que tot l'esforç que fa el Banc d'Aliments amb el malbaratament, evidentment nosaltres no podem aconseguir un 30% més d'aliments del malbaratament, perquè no tenim capacitat.
I no costa, hem d'empatitzar més, no?, amb tothom, no?, i ajudar a empènyer. Moltíssimes gràcies als dos. Lluís Fatjó Vilàs, que abans he dit un altre nom.
Sí, l'he observat, m'ha sorprès.
I la Liliana Royo, moltíssimes gràcies als dos.